Ràdio Estel. Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Anna Buf.
Hola, 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 hola. Benvinguts a Temps de Bodes. Què tal, família? Això és Temps de Bodes, el programa sobre casaments de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Necessitem celebrar els nous matrimonis en espais on gaudim de l'entorn i del menjar. Tot i que a Espanya el sentit del gust és el que tenim més desenvolupat durant els casaments, també és important que el banquet entri per la vista, per l'olfacte, pel tacte i, per què no, per l'oïda. Hi ha llocs privilegiats on s'aconsegueix que tot això rutlli automàticament. Són les masies. Fem el convit en una casa antiga i això té molts avantatges. Avui ho descobrirem amb el Josep Pujol i Marlet, director de Can Marlet, i amb l'ajuda, com cada setmana, de l'Anna Buch. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, Borja. Doncs sí, en el seu moment vam parlar del càtering per a una boda amb la Diana Garcia de Semo, no sé si us en recordeu, però avui parlarem de les finques privades i seguirem buscant llocs per fer el banquet de bodes.
Anna, tu que ets més de platja o de muntanya?
Ja ho saps, jo de platja, sempre.
De platja i de quina platja, en concret?
De Menorca, de Menorca.
Jo sóc de muntanya i concretament de la muntanya del Montseny. Allà mateix tenim una empresa, una masia especialitzada en casament que té el nom de Can Marlet. Avui col·labora amb Temps de Bodes el seu director, el Josep. Molt benvingut, Josep.
Moltes gràcies.
És Temps de Bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Anna Buch.
És habitual celebrar el banquet de bodes en una masia com Can Marlet? Anem a descobrir-ho.
Vaig anar a una boda allà, d'un familiar. Té de bo, per exemple, el tracte, que és un tracte diferent, i després que les vistes que tens i tot, és molt més maco. Està dalt de la muntanya, és molt maco.
En un restaurant o en una casa de colònies, però al mig del bosc fins i tot, però en una masia no he estat mai.
La llum és quan tu... O sigui, tu no pots anar avui a dinar. O sigui, anem a la llum per celebracions, bodes, o sigui, banquets, totes les celebracions que vulguis fer. Aleshores, només es fa això. I només hi ha aquesta història. És espectacular perquè, a més, clar, tot són a base d'aportacions que fas, no? O sigui, tu vols una orquestra, l'orquestra és meravellosa. I nosaltres vam llogar a tres tenors. Increïbles. A més, vull dir, el lloc és impressionant i preciós. N'hem fet tres allà. Dos de bodes d'or i l'altre, no me'n recordo, l'altre em sembla que va ser una comunió. Per aparcar és fàcil, vull dir... Tots els avantatges que puguis trobar.
Està molta masia, està molta boda, sí. Molt més que una masia, no? Sempre tens l'espai per tu.
On et vas casar?
No, a masia. Un espai molt maco, amb el seu jardí. També més celebra la boda civil allà al jardí, perquè té molt més encant que un restaurant. I tot i que jo soc molt urbanita, però per casar-me...
Sembla que als oients els hi agrada a les masies per dos aspectes. Pel seu atractiu visual, és un lloc... Doncs que té un toc de qualitat, de bellesa important, i després pel tracte que reben per part dels propietaris de la masia. Què creus que pot portar a uns nuvis a escollir una masia?
Home, jo crec que realment els que estem visquent aquí a Barcelona, una ciutat, doncs tot el que sigui sortir i fer una miqueta diferent, arribar a una masia, a un espai privat, amb exclusivitat, on tens tots els serveis que demanes, doncs, vamos, jo crec que tots són avantatges en aquest sentit.
I a més, si afegim això, que estàs envoltat de natura, que és una mica també el somni de qualsevol persona de respirar tranquil·litat, que millor, no?
Doncs que millor. Una masia.
Temps de bodes. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 11:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Anna, tu penses més a la cerimònia o en el convit?
Quines preguntes que em fas sempre, Borja.
Et poso proves.
Doncs jo crec que la cerimònia és el gran moment de la boda, però també em ve molt de gust celebrar la boda amb els meus amics, no? I per això es fa el convit, el menjar, etcètera, no?
Sí, jo la veritat és que quan penso en la boda, penso en el convit directament. Em salto la part de l'església, considero que és una mica més passada, més protocolària... Té el sentit religiós que jo, la veritat és que sí que ho entenc amb molta, amb molta fe, no?, que és realment el moment important. Però vaja, la part que potser més m'imagino normalment és aquesta. I a més m'encanta buscar restaurants per internet, perquè a més una de les opcions de fer el convit, que són les Masies, ho mires per les pàgines web i realment t'entren pels ulls.
Sí, el lloc del convit és el on més temps passarem i més diners gastarem, no? I per tant hem de cuidar molt la seva elecció i que, sobretot, que entri per la vista.
El gran avantatge que presenta les Masies i les finques privades és la personalitat que té la casa, l'ampli espai i l'entorn natural que l'envolta. Així podem celebrar el nou matrimoni amb un banquet deliciós i un entorn exquisit.
Les Masies són cases antigues de gran bellesa que sovint es dediquen a les bodes, però la seva tranquil·litat, així com la proximitat amb la natura, fan que estiguin molt demandades per a activitats de grup d'empreses i per trobades informals.
Exactament. El clima ha de ser agradable si es vol organitzar un aperitiu a fora. Per això funciona molt bé en els mesos d'estiu i no descansen ni tan sols a l'agost. Fer l'aperitiu a l'exterior prenent la fresca amb un paisatge bucòlic, esvalidor, és un regal per a l'ànima.
Un altre dels seus punts forts són els salons amples, acollidors, on poden acollir tanta gent o com un petit grup de convidats o una família immensa.
Després de la cerimònia, segurament voldreu tenir un moment tranquil, d'intimitat amb la vostra dona o amb el vostre home abans de tornar amb la resta de convidats. Passejar pels voltants d'una masia ajudarà a contemplar, sigui de dia o de nit, aquest espectacle de l'històric edifici on esteu celebrant el vostre casori.
Però és que, a més, les masies són llocs espectaculars per fer fotos, tant al jardí com a l'interior. Les estances també estan cuidades perquè guardin harmonia amb el conjunt.
D'això parlàvem, Josep, abans d'entrar en directe, que és un lloc que les sessions de fotos després són autèntiques perles.
Bueno, les fotos és bàsic, al final és el record que et queda, per tant, doncs, què millor que fer-ho en un marc brutal, no? Vull dir, és prou important que tindre un espai ben ajardinat, ben acondicionat per poder-se fer fotos als nuvis i també amb els convidats.
És veritat que les fotografies no només es poden fer a l'exterior, amb el jardí, sinó a les masies. Un dels seus encants és que l'interior de la masia, al ser un edifici d'anys i anys i anys, també són molt boniques.
Sí, sí, sí. Hi ha masies que hi ha algunes masies que sí que es poden fer les fotos dintre, però bueno, la meva experiència em demostra que el 90% de les fotos es fan a l'exterior, excepte els dies que plou, que aleshores sí que no tenim més remei que fer-les dintre.
Les masies, com ha indicat Josep, són doncs, espais amb moltes possibilitats i són propietat de les famílies. Per això tenen aquesta calidesa dels anys i anys on han estat visquent. Aquest és un segell que queda palès en el tracte que tenen els propietaris amb els nuvis. Normalment s'hi fa un únic esdeveniment cada dia.
Hi ha masies que permeten fer banquets a l'exterior, aprofitant l'ampli espai, però d'altres usen la pròpia residència per fer el banquet i n'hi ha que instal·len carpes.
A més, les masies tenen un component que va molt més enllà del simple lloc per celebrar-hi una boda. El concepte de masia, Anna, està molt arrelat, oi, a la cultura catalana?
Exacte, Borja. La masia està molt arrelada a la història i a la geografia de Catalunya i pertany molt al panorama rural mediterrani. Per trobar els seus orígens ja ens hem de remuntar, imagina't, a l'edat mitjana.
Ostres. I a més, també hem de tenir en compte que la majoria de la població catalana prové d'aquest ambient rural. Té, doncs, un pes molt important en la identitat catalana.
Temps de bodes. Cada setmana un tema diferent sobre casaments. Temps de bodes.
Avui, fa tot just un mes, es va estrenar l'obra El taller de l'Orfebre al Teatre de Cal Ninyó de Sant Boi de Llobregat. Un grup de joves de la parròquia de Sant Josep Obrer l'estan representant per recaptar fons per a la Jornada Mundial de la Joventut que celebra aquest juliol a Rio de Janeiro.
Aquesta representació l'hem fet expressament per la JMJ de Rio i bueno, la iniciativa va sortir cap allò a l'octubre, a setembre, i bueno, vam voler fer aquesta adaptació de l'obra i realment doncs, estem esperant fer-ho un altre cop i molt bé, molt bé.
Samuel Segura i Laura Orri han adaptat aquesta obra escrita per Joan Pau II l'any 1960. L'obra és un drama que explica la història de dues parelles que es casen creient que l'amor romàntic durarà sempre i que després s'adonen del terror d'un matrimoni sense amor. La directora, Laura Orri, remarca que el realment important, sovint desconegut, és el que ve després del casament.
Es parla sobretot del que ve després de la boda, no? L'amor és justament el que no sé ni les històries d'amor, no? No tant de la boda, que és el sacrament del matrimoni, sinó de tot allò que les pel·lícules i Hollywood també ens han enganyat, no? Podríem dir-ho així, tot el que no surt a les històries d'amor, de tot el que va darrere de la boda, potser.
Els nois i noies de la parròquia de Sant Boi han necessitat conèixer l'experiència matrimonial d'adults per a poder representar, encarnar aquests personatges. Molts d'ells no tenien experiència en teatre i altres havien fet només comèdia. Lladó Segura, que interpreta a la Teresa al taller de l'Ofebre, defineix el matrimoni d'Anna i Esteban i el seu amb l'Andrés.
Jo crec que Anna reflexa molt el món actual i és normal, però per molt que se'n mori el marit, Teresa ha disfrutat molt més de la seva vida i encara que després s'hagi quedat sola, ella sap que està allà Andrés, encara que estigui mort, no? I que l'estimarà sempre.
Les pròximes funcions del taller de l'Orfebre seran el pròxim dia divendres 31 de maig a les 8 del vespre a Sabadell, al Teatre Sant Vicenç, i diumenge 2 de juny a les 6 de la tarda al Teatre dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts. Abans de la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro, que està prevista per la segona quinzena de juliol, aquest grup de joves de Sant Boi tenen previstes més representacions per a recaptar fons pel viatge. A més, el preu és totalment voluntari. És d'aquí inversa, per tant, un cop acabi l'obra, vosaltres podeu decidir quan voleu pagar per veure el taller de l'Orfebre.
El passat de les nostres vides poco a poco iba cambiando. No era fácil dejar de pensar en la joven pareja, Mónica y Cristóbal. Ellos reflejan de nuevo la existencia absoluta y el amor. Y esa es la más hermosa de las tareas, pero se vive sin saberlo.
L'entrevista. Les veus expertes del món nupcial a Ràdio Estel.
Si poguéssim dialogar amb algun dels oients de Temps de Bodes perquè ens expliqués com li agradaria el seu banquet de bodes, molt probablement ens parlaria d'un lloc envoltat de natura, obert, no molt lluny, a ser possible, del seu lloc de residència i d'estil més aviat antic, no pas de nou. De fet, això és el que ens està oferint una masia, tranquil·litat i caliu que només una casa de camp ens pot donar. Anem a conèixer més sobre aquesta opció per fer el convit de la nostra boda amb l'ajuda del Josep Oriol, el director de Can Marlet. Josep Pujol, de Can Marlet. Benvingut de nou, Josep.
Moltes gràcies.
T'hem posat com el sant, Josep Oriol.
Vinga, no hi ha problema.
Avui estem així.
El que toqui.
Escolta, creieu que en aquest moment una empresa que és familiar es pot decidir directament per enfocar una masia únicament i exclusivament als casaments?
Directament és difícil. Tot porta un procés. En aquest món no ve tot donat així com així. En el nostre cas, Can Marlet ja porta fent bodes des de l'any 60. Vull dir, ja tenim relíquies del 59-60 que són espectaculars, no? Després les coses van anar trencant, però el meu projecte comença a partir de l'any 97, quan, juntament amb la família, decidim donar-li un rumb al negoci i decidim, doncs, muntar un petit hotel tipus relais chateau, en el qual premiàvem sobretot la qualitat d'aquestes cadenes franceses en les quals en aquell moment estaven molt demandades. Amb el temps ens hem donat compte que el que ens demandaven més era el tema dels casaments i teníem el problema que no podíem agafar-los perquè no teníem lloc físic. Per tant, doncs, venia un casament de 200 persones i no teníem el lloc. Potser per 50, els salons petits de la Masia, perfecte. Aleshores, la demanda va ser tal que vam decidir el 2001 fer una ampliació de capital, ampliar les instal·lacions i adequar-les una miqueta a les estructures i especialitzar-nos en aquest sector. Per tant, des d'aleshores nosaltres estem al 100% especialitzats en aquest mercat.
Perquè creieu que especialitzar-se tant en un tipus de negoci concret és la tendència actual per la majoria de les empreses?
Si no t'especialitzes, jo crec que avui en dia no tens mercat. Però no en el nostre sector, sinó en la majoria. Uh-huh. Per exemple, avui ningú busca un restaurant convencional que algun dia puguin fer una boda. Busquen un lloc especialitzat en aquest mercat, no? Una masia amb cuina pròpia que aquell dia només la puguin disfrutar ells, que no la tinguin que compartir amb un restaurant. Per tant, si no fas l'especialització, crec que el mercat se't menja.
Per tant, Can Marlet, com diu el Josep, el seu director, és un espai dedicat exclusivament a bodes. No us trobareu que hi ha un dinar a paral·lel o estan reservades les habitacions, teniu exclusivitat d'aquest lloc. És, per tant, els serveis que els nuvis volen, no? L'hotel, un espai on celebrar el casament, jardí, està envoltat de naturalesa perquè està a la muntanya del Montseny, i una cuina pròpia. Tots aquests elements, tu creus que en la combinació d'aquests elements combina, o sigui, està l'èxit de Can Merlet?
Jo crec que definir l'èxit és prou complicat, però podríem dir que l'èxit vindrà donat per l'equilibri del que pagues amb el que reps, que podríem dir que és la qualitat. Per tant, tu quan vas a un lloc que té qualitat és perquè t'han donat més del que esperaves, segurament, no? Aleshores, dit això, la fórmula de l'èxit és combinar, per nosaltres, l'experiència, tot és un grau, la qualitat gastronòmica, evidentment, si et vens a casar, una part molt important és la gastronomia, el servei, el tracte humà, el compromís amb les persones, la garantia de que tot sortirà perfecte, el lloc, un espai de somni, en el nostre cas, enmig del Montseny, on poder celebrar en el mateix espai una cerimònia civil o religiosa, i sobretot amb unes instal·lacions modernes i adequades. Nosaltres, per ser competitius, oferim ara mateix en els nuvis, diguéssim, ja que estem en aquest mercat una miqueta en crisi, doncs intentem buscar un pack amb un preu que estigui tot inclòs, que no tinguem que marejar la gent, busca't això per aquí, busca't això per allà. Per tant, jo diria que nosaltres oferim aquest pack, que el podríem resumir amb la Masia, un aperitiu amb un menú, 2 hores de música, 2 hores de barra, el tocador per la núvia, la suite nupcial, el tast, normalment per 6 persones, la decoració floral, el menage, el protocol, l'assessorament, una minuta per l'aperitiu, una minuta pel saló, una targeta personalitzada, el planell de com arribar, etc.
Absolutament, no? Tot.
Intentem que estigui tot, per un preu, per no tindre's que marejar, perquè la gent que diu moltes vegades, els clients que ens diuen, ostres, que anem allà, i ens maregen, no? Clar, això val l'altre, tal, i al final no saps mai, i sempre trobes sorpreses. Doncs, bueno, això és el que no vol la gent avui en dia, sorpreses.
Trobar-se al preu final, ja d'entrada.
Correcte.
Parlem una mica més de la cerimònia que has mencionat que teníeu per fer un espai civil, un espai religiós. Parla'ns una mica de les diferències entre aquests dos ambients que voleu crear.
Aviam, nosaltres tenim la possibilitat de fer el casament allà mateix pel civil o per l'església. Actualment, el civil el tenim ubicat en una punta de la finca, en la qual és un espai molt bucòlic, passa un riuet pel costat i la realitat és que agrada molt. Respecte a l'església, la tenim a 200 metres de la finca, també agrada molt. Són dos conceptes diferents, per tant, si et cases per al civil o et cases per l'església, dependrà una miqueta del que tu pensis, del que creguis, però crec que a nivell burocràtic ho té molt millor muntat l'església que el civil. El civil, recordarem que el FIACAP és un simulacre, el llibre gran no pot sortir de l'Ajuntament, per tant, els papers han d'estar allà, i és sine qua non que els nuvis han de passar a signar el dia abans o 2 dies abans o 3 dies abans pel registre civil o pel jutjat d'allà on estiguin empadronats. En canvi, l'església això ho té més per mà i realment és legal el dia que et cases.
Josep, parlàvem de que el ritu civil es pot fer als jardins de Can Merlet. És una celebració que es fa a cel obert. També podríem col·locar un sostre per dies que potser no fa tan bon clima?
Bueno, sempre hem de tenir un plan B, no? Perquè està clar que, com hem dit, que tu no pots repetir ni dir, ostres, pues no em caso avui, em casaré demà perquè fa molt temps. No, ni molt menys. Llavors, evidentment, nosaltres, en tots els espais, no només amb la cerimònia, sinó en tots els espais, tant els aperitius com tot el tema de la cerimònia, doncs tenim l'opció que estigui tot cobert. L'únic que passa és que estigui tot cobert no vol dir que no estiguis a l'àrea lliure. Imagina't, doncs, una terrassa coberta, però tot el reste, tot el voltant, tota la vista que tu et pot donar és el bosc, el riu. Per tant, doncs, bueno, si cauen 4 gotes, estàs cobert, no passa res, però seguim lluint la vista, no? Que això també és molt maco.
I tant que sí. Teniu 2 salons de banquet, el Terrassa i el Garden Pavelló. Explica'ns una mica, què és cadascun, el Terrassa i el Garden Pavelló?
Bé, nosaltres, com tu dius, tenim 2 espais. Per tant, la Masia la dividim en 2 espais. Una seria, un tindríem un saló, que seria el Saló Terrassa. Saló Terrassa és un saló que, tal com diu el seu nom, pot estar tot obert de la baix, per tant, el mateix que dèiem abans, estàs cobert, però estàs com si estiguessis a l'aire lliure, totalment. Estàs, a més, al voltant de 6 o 7 metres d'alçada, per tant, estàs a l'alçada dels arbres, i és molt maco, i tens aquesta sensació d'estar flotant. És un espai al voltant de 180 metres quadrats, de marbre blanc, i que té molt èxit i molta demanda en aquest sentit. I després l'altre saló seria el saló Garden Pavellós, un saló diàfan de 400 metres quadrats, ja per bodes a partir de 130-140 persones fins a 240-250, podríem dir, en el qual doncs, també és molt actualitzat, molt modern i va coronat per quatre làmpares de cristall que li donen molt, molt glamour.
5 minuts per 6:45 de la tarda. Continuem parlant d'un dels pilars també de Can Marlet, que és la cuina.
La cuina també la fan ells. Disposeu de diferents menús sobre, segons el pressupost, no és així?
Sí, totalment. Nosaltres tenim diferents menús, fins a 14 menús podem oferir, o 14 plats que es poden combinar de la manera que vulguin. I la cuina sempre direm que és un dels plats forts de Can Marlet. En el que és l'estructura d'un casament hem de parlar de l'aperitiu. Actualment és una de les parts dels casaments que ha evolucionat més en el temps.
Sí.
Vull dir, recordarem que un aperitiu fa uns anys doncs, era agafar una taula i ja aniran passant per allà els cambrers i anar posant, i era com una miqueta un mercat. Avui en dia jo crec que és el que ha evolucionat més i és el que d'alguna manera ens ho treballem més. No? I com està estructurat un aperitiu? Doncs bueno, nosaltres el definirem en tres parts. Una seria a nivell de bufets, que és molt agradable pel públic perquè pots cuinar davant del client, també alguns hi diuen show cooking, però bueno, nosaltres li direm bufets, que és més de casa. L'altra part seran ja coses que estaran a sobre la taula per picar, i l'altra part seria la que aniria passada. Vale? El més important és que quan arribi la gent a l'aperitiu ja tingui coses per menjar, és a dir, que els bufets estiguin oberts. Com funcionen aquests bufets? Doncs aquests bufets són taules molt ben presentades en les quals hi ha un cuiner o un cambrer al darrere doncs, fent el menjar.
Quin tipus de menjar poden fer els cambrers?
Sí, posem exemples, no? Sí. Pues, per exemple, el pernil. Pues, no és el mateix fer plats de pernil que tinguis una persona ja tallant el pernil, el tall que li diuen.
Que ens
no?
encanta a tothom, la talla de pernil.
Això sempre és el que s'ataca primer, no? Per tant, hem de tenir previst que sempre quan entra la gent un 20% té d'estar tallat, perquè si no hi ha cues, no? Per tant, doncs, bueno. Però bueno, n'hi ha molts d'altres i que no deixen de ser menys que el pernil. Per exemple, les planxes de peix per fer fins i tot si et demanen gamba fresca de Blanes, fa poc ens van demanar gamba fresca de Blanes per fer-la a davant de l'aperitiu, a davant del client, doncs bueno, també. Però sapietes, vieires, o fer unes barbacoes si és la tardor, que venen molt de gust, amb diferents brutxetes, no sé, una llagostia amb bacon o unes brutxetes de filet de vedella, raclet, la típica raclet, que fonem el formatge sobre la patata, un bufet d'arrossos, pot ser diferents tipus, doncs, per exemple, de ceps, de sèpia, o alguns tipus de fideus, més tipus rossejat, no fideuà. Els foies funcionen molt bé, també els pots marinar amb uns sauterns, un vi dolcet francès que bueno, diuen que és el marinatge perfecte per menjar aquests foies, però pots tirar també de maquis, de sushis, de formatges, d'ostres. Per tant, et diria que aperitiu és infinit. Algunes cosetes per picar, bueno, a tall d'exemple, doncs podem dir un xupito de formatge de cabra, amb una miqueta de mango, tomàquet confitat i una pols de crocanti.
Uf, mare meva.
Sí,
qui,
bueno,
qui ara tingui una mica de gana, li estaràs fent obrir del tot l'estómac en tota aquesta sugerència
de
plats.
És que són delicatessens, però clar, cada delicatessen d'aquesta és com un plat.
Sí. Va,
són coses petites,
i
però costen
sí,
molt de
sí.
fer, no?
La
per tant, l'aperitiu, al final, dius, ostres, és un producte que al final surt car, no? Però és molt, molt espectacular. També
Josep,
diria...
deixa'm sí. destacar que un dels vostres punts forts de Can Marlet és la vostra ubicació. Esteu situats enmig de la muntanya del Montseny, molt a prop de Sant Celoni. Diríeu que la gent que va és principalment de Barcelona?
Sí, bueno, de fet, el nostre mercat potencial, el nostre segment de mercat està situat a Barcelona, al Barcelonès, però sobretot Barcelona Ciutat i els dos Vallesos.
Doncs avui hem tingut un temps de bodes especial dedicat a les Masies amb el Josep Pujol de Can Marlet, aquest espai situat, com diem, al Montseny, a la carretera de Breda a Riells, molt a prop de Breda. Us donem la seva pàgina web perquè veieu tot això que ens ha estat explicant Josep, que és canmanlet.com. Fins i tot us recomano que mireu els vídeos dels nuvis. Segur que, després d'escoltar-los, no tindreu cap dubte que Can Marlet és un bon lloc per celebrar-ho.
I si em permets, el Facebook...
Estem acabant ja. Molt,
sí,
molt
ràpid. Si em permets, el Facebook també, perquè és allà on te deixem el record de cada cosa que fem allà.
Fins la setmana que ve. Gràcies.